l'Info Migdia.
Què tal? Salutacions i bona tarda. Us parla Emili Pacheco. El president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres, s'enfronta a una denúncia per, suposadament, proposar el finançament del centre sociosanitari de Lloret de Mar amb diners provinents de l'herència d'un dels pacients. La denúncia, recordem, l'ha fet el regidor de Lloret Sí que es Pot, Paulino Gracia, que està a l'oposició. A la denúncia, i a la qual hi ha tingut accés l'agència EFE, es demana investigar un delicte contra la intimitat de les persones i una altra d'incitació als delictes de coaccions i apropiació indeguda comesos presumptament per Fernández Terricabres. Per aclarir la situació, avui ens acompanya a Ràdio Calella, senyor Fernández Terricabres, benvingut.
Hola, bon dia.
Parlem d'aquesta qüestió i de com afronta aquesta situació. Què és el que té a dir vostè?
La veritat és que estic molt sorprès del que ha passat i ho considero profundament injust, perquè jo explicaré els fets que van passar. Jo, com cada any, nosaltres fem actes per celebrar les festes dels nostres diferents dispositius, i al ball de plaça de Lloret doncs jo saludo els diferents pacients que tenim allà. I en un moment determinat estava saludant a diversos pacients i una persona em va comentar: escolta, mira, una persona de les que has saludat és una persona que està aquí a pesar que té molts diners i prefereix venir al nostre sociosanitari, el qual és una cosa que diu molt de l'atenció que donem. Bé, i aquí va acabar tot. Llavors, jo sempre he procurat ser molt transparent amb els nostres regidors i dels diferents ens consorcis que tenim i dels diferents ajuntaments de les ciutats a les que donem servei. I el 7 d'octubre de l'any passat, és a dir, fa més de 6 mesos, jo vaig tenir una reunió amb tots els regidors de Lloret. I de les coses que vam parlar principalment és de l'obertura per les nits del CAP de Lloret, que és un tema que s'ha parlat molt, i de la sostenibilitat del sociosanitari, que és un sociosanitari petit en el qual es perden diners i que inclús ells han demanat doncs quedar-se la gestió per després reconèixer que no poden perquè és que perd molts diners. Sí? Llavors, recordem que ells ens donaven una subvenció fa anys de 500.000 euros que després es va reduint i actualment és de zero. I jo els hi vaig dir, en un context de dir busquem solucions. Doncs una possible solució és fer que la gent del poble, que s'estima el sociosanitari, ens doni diners. Ja els vaig posar per exemple. Per exemple, m'han dit que hi ha una persona que està al nostre sociosanitari, per tant, fent ús de recursos públics que té tot el dret, doncs és una persona que té diners. Doncs aquesta persona, com a tants altres, com a els ciutadans de Lloret, se'ls podria demanar doncs fer donacions que poden fer a moltes entitats, doncs que les facin al sociosanitari per aconseguir la seva sostenibilitat.
I el sociosanitari, perdó, senyor Terricabres, el sociosanitari de Lloret no té ingressos públics actualment?
Evidentment té ingressos públics, però els ingressos públics que té, evidentment, la major part dels ingressos que té són públics. De fet, tots. El que passa és que no són suficients per donar tota l'assistència que necessiten els nostres pacients i, per tant, les despeses són més grans que els ingressos. Això és ben sabut. Llavors, a partir d'aquí, jo tinc l'obligació, per fer el centre sostenible i per fer la corporació sostenible, de buscar ingressos. I un camí com de qualsevol organització que sigui sense ànim de lucre i que vol donar servei, és doncs mirar maneres d'aconseguir ingressos. Una manera que hi ha a totes les organitzacions és aconseguir donacions. I què millor que demanar a la gent de Lloret, i per tant als regidors de Lloret, que busquessin doncs maneres de que la gent doni aportacions al nostre sociosanitari. Ho vaig dir en abstracte, perquè també val a dir que és que jo no coneixo el nom de cap persona pacient nostre a la residència. Que potser estic pensant que hauria de conèixer-los per poder, quan el saludi, dir-li pel seu nom. Però jo puc afirmar que no coneixo el nom de cap persona, cap pacient del nostre sociosanitari de Blanes, de Lloret, ni de cap altre. I que, per suposat, no coneixo ni la seva situació de salut, que són dades confidencials, ni la seva situació econòmica.
De fet, a la denúncia es comenta o es diu que en una d'aquestes reunions amb diversos regidors, com vostè apunta, va causar sorpresa quan vostè va fer la proposta. És així?
Sí, sí que va causar sorpresa. I també em va causar sorpresa a mi que causés sorpresa, perquè demanar maneres de fer el sociosanitari sostenible tindria que ser una cosa amb la qual ells també ens ajudessin. Insisteixo, jo treballo en moltíssimes entitats socials intentant ajudar.
I
una de les maneres que tenen les entitats socials, i un sociosanitari ho és, pel seu servei públic que dona, és buscar donacions. De tota manera, val la pena dir que va ser un dels tants comentaris que vam fer durant 2 hores i que potser va durar un minut. I com vaig veure jo que no hi havia interès en seguir per aquesta línia, doncs allà va quedar.
Pensa que potser és més reprovable a nivell ètic el comentari?
Per part meva no. En tot cas, el que és una falta d'ètica és posar-me a mi una denúncia per coacció en moribund quan jo crec que no hi ha cap motiu per fer-ho. És a dir, demanar als regidors o a la població de Lloret o de qualsevol altra ciutat que mirin maneres de fer un sociosanitari sostenible, jo penso que primer és una necessitat i que aquí no hi ha cap falta d'ètica. I parlar amb extracte de que es puguin donar donacions i que es digui que hi ha una persona que m'han dit, sense dir cap nom, perquè no el sé, que té molts diners i està al nostre centre, el qual jo crec que és bo, i com posar-ho com a exemple de que hi hauria gent que pot fer donacions, em sembla una cosa normal per un president que el que vol és fer el nostre centre sociosanitari de Lloret i tota la corporació sostenible. És a dir, la meva obligació és donar la màxima assistència als nostres pacients i fer-ho sostenible. I la veritat és que jo m'agradaria més trobar ajudes que denúncies en aquest sentit. I després, hi ha moltes maneres d'interpretar la informació i de tergiversar-la. Per posar un exemple, si vol, minúscul. Diu, i ens vam aixecar i ens vam marxar quan va dir això. Bé, és que quan vaig dir això ens estàvem aixecant per marxar perquè havíem pràcticament donat la reunió per acabada. I fins i tot, i això no puc confirmar, però deixi-m'ho dir, perquè crec recordar-ho que és així, el senyor Paulino Gràcia ja s'havia anat de la reunió quan vam parlar aquest tema.
Ell també hi era present en aquella reunió, oi?
Ell era present en aquesta reunió, però, i el que dic no puc confirmar, potser algú més se'n recorda. Jo crec que, com la reunió va ser llarga i va haver gent que se'n va anar, jo crec recordar que ell ja s'havia anat. Però en tot cas, vull remarcar que, insisteixo, que no sé jo cap nom de cap persona que tingui diners a Lloret, i el comentari va ser un comentari de dir ajudeu-nos a aconseguir recursos per fer el projecte del sociosanitari sostenible.
Aquesta pràctica, senyor Fernández Terricabras, sol ser habitual en centres sociosanitaris quan hi ha gent gran que per pròpia voluntat estan soles i diuen nosaltres volem estar en un lloc cuidat i cedim el nostre patrimoni?
No, jo no ho sé. I per part nostra no rebem gaires donacions o herències. Sí que rebem alguna voluntàriament, però no necessàriament de gent que està als nostres sociosanitaris. Això ho revisarem i fins i tot ho publicarem. Però dit això, a mi em sembla que buscar maneres d'aconseguir que la gent les nostres ciutats faci donacions per un centre donacions o herències o, en tot cas, qualsevol tipus d'ajut per un centre que està donant servei a la gent gran de la població, em sembla, per part meva, donada la situació econòmica que tenim, una necessitat sense dir noms concrets, sense conèixer la situació particular de cadascun, que és el que he fet jo. I de fet, també val a dir que això va ser comentari en una reunió que no deixa de ser privada i que, si al final s'ha conegut públicament i a la premsa i a la ràdio, no ha sigut perquè jo hagi fet declaracions, sinó per la denúncia que ha fet ell.
Uh-huh. Senyor Terry Cabres, no sé si vostè comenta que no és una situació que sigui habitual.
Jo no la coneixo.
I en aquest cas també parlava de la qüestió de que vostè no coneix el nom d'aquesta persona, perquè de fet és una altra de les parts que hi ha a la denúncia, que diuen que presumptament també es podia haver vulnerat la llei orgànica de protecció de dades. Ara, vostè ens confirma que no, que vostè no té el coneixement concret de la persona.
Per suposat, eh? I és que al final ens trobem que qualsevol persona pot fer qualsevol tipus d'acusació i injusta i no fonamentada, perquè és que el senyor Paulino Gracia no pot tenir cap prova de que jo he dit cap nom, perquè és que jo no sé el nom de cap persona del nostre sociosanitari de Lloret.
Ara vostè parlava també del fet de que, no sé si fins ara ho feien o no, els comptes anuals, si reben una donació la fan pública perquè la gent la conegui?
Jo crec que no, però donat el cas, donarem informació sobre les donacions que rebem, que són molt poquetes, molt poquetes. Però és bo rebre donacions per part d'entitats que donen servei a una població? Amb la meva opinió, sí. Mm-hmm. I a més, és bo ser transparent per intentar engrescar a la gent, a la població, per començar els regidors amb això? Jo crec que sí. Però, evidentment, clar, qualsevol pot agafar un comentari que faig jo, tergiversar-lo i fer-me una denúncia. Jo crec que és trist. I per això, i per cert, jo parlaré amb advocats per veure quines accions legals jo em prenc, perquè no és gens agradable haver de sortir a la ràdio. No és que no m'agradi parlar amb vostè, que sí que m'agrada, però no és agradable sortir a la ràdio, sortir a la premsa o sortir a la televisió per una cosa així quan és profundament injust.
Per tant, vostè podria estudiar presentar també una denúncia contra aquest regidor?
Sí, i m'atreveixo a dir que segurament ho faré. Uh-huh. Ho faré. Insisteixo, jo el que demanaria a tothom, és que quan digui coses o quan faci coses com denúncies, s'ho pensi una mica més. Perquè, a més, jo crec que no només em fa mal a mi, que jo ja estic curat d'espants, sinó que, home, pot fer mal a altres persones que tenen relació amb mi i que no tenen per què veure els diaris o les ràdios plenes d'aquestes notícies.
Ha rebut citació judicial?
Encara no, però suposo que la rebré aviat, perquè si hi ha una denúncia la rebré aviat.
I aprofitant que avui el tenim aquí, que ens acompanya també a través de Ràdio Calella, no sé si, ara vostè comentava, això afecta també a persones, potser més del seu entorn personal, però també potser a una institució com és la Corporació de Salut. I aquests últims dies hem parlat també molt del col·lapse a urgències, de la situació que s'està vivint. Una mica, avui que el tenim, també aprofitem per preguntar-li com s'està vivint aquesta situació, que aquests últims dies també en diferents mitjans, també nosaltres ho hem dit, hi ha aquesta situació de complicació a l'hospital en aquest cas a l'Hospital de Calella.
Doncs, com va explicar fa uns dies el doctor Carbonell, el nostre director assistencial, s'està vivint amb dificultat, perquè sí que és veritat que tenim un repunt a les urgències, home, que fa que estiguin estressades. Clar, nosaltres no podem dimensionar les urgències ni del nostre Hospital de Calella ni de cap, a una dimensió diguem, tan gran que pugui afrontar qualsevol pic en qualsevol moment. Però sí que és veritat que durant els últims dies sistemàticament s'han produït augments d'urgències comparat amb l'any anterior de 25% i inclús més. Llavors, home, hem tingut el sistema estressat. I és evident que tenim unes urgències petites i que hem d'ampliar-les. I precisament, com jo ja he dit diverses vegades, estem treballant amb això i estem treballant amb el CatSalut amb la possibilitat d'ampliar el nostre hospital de Calella, entre d'altres, el servei d'urgències. No és fàcil en aquests moments, en què la situació econòmica és la que és, però jo considero que és una necessitat i estem fent moltíssims esforços perquè aquest projecte de l'ampliació i remodelació de l'Hospital de Calella es faci realitat. I el mateix per ser he de dir a Blanes, que la intenció és, com ja jo he dit, construir quiròfans nous i intentar augmentar el número de llits.
De fet, des de Comissions Obreres també deien que el problema és d'urgències, però que potser també el problema és perquè falten llits d'hospitalització a planta. No sé si d'això també...
És veritat, i el problema és que tenim un hospital petit per les necessitats que tenim, i l'hem d'ampliar, i aquesta és la intenció, i per això el tema d'ampliar urgències i també tot el que és l'Hospital de Calella i augmentar tant els quiròfans com el número de llits a l'Hospital de Blanes. Perquè, clar, si augmentem urgències però no tenim després més llits de planta, doncs el problema el seguirem tenint.
De fet, ja fa temps també que es va parlar, no?, de potser la construcció d'un nou hospital que fos més gran. Ara vostè diu que és un hospital, el de Calella, que ha quedat petit per la població a la qual ha d'acollir. Són temps difícils, per tant, ja ni parlar-ne, no?, de que es pogués construir un nou hospital.
No, és que en comptes de construir un nou hospital, el que hem estimat és que és millor a remodelar i ampliar l'hospital que tenim, és a dir, a la mateixa ubicació. Però, clar, una ampliació primer i quan estigui ampliat una remodelació del que tenim, al final jo crec que serà equivalent a un hospital nou. No li diem així perquè no és així, no és un hospital nou, però li podríem arribar a dir un nou hospital, perquè si nosaltres aconseguim ampliar, que és a dir, fer noves instal·lacions i remodelar el que tenim, al final el que tindrem és un hospital més gran i a més tindrem un hospital amb noves instal·lacions. I aquesta és la intenció. Aquest no és un projecte fàcil i no és un projecte de curtíssim termini, però la idea és que no sigui de llarg, sinó que ja podem engegar-ho per tenir-ho el més aviat possible.
Clar, suposo que quan es parlen de terminis, no, potser la gent també n'està molt centrada o vol saber potser quan es podria tenir, tot i que no sé si ara ja intensifiquen també els contactes amb el CatSalut, amb el Departament de Salut, tenir...
Estan superintensificats, El que passa és que jo, que sí que estic buscant un calendari, és un projecte de molts milions d'euros, i per tant, clar, tu pots fer un calendari, però el primer que necessites és que hi hagin aprovats uns recursos per fer-ho. El que passa és que ja han donat passes, i han donat passes com, per exemple, tenir una idea de quina és l'espai que ocuparia. Estem fent un pla funcional, és a dir, anem cobrint una sèrie de passes per al final a tenir aquest hospital nou. No és fàcil, però és una cosa que és una necessitat.
Senyor Fernández...
I jo sempre he dit, i que quedi clar, i ho dic aquí a la ràdio, si jo no veig que això tira endavant, jo seré el primer que ho deixaré de president, perquè jo crec que és un projecte necessari i que sense aquest projecte, doncs, la meva tasca no té sentit.
I per acabar, senyor Fernández Terricabres, per la gent que ens està escoltant avui a través de Ràdio Calella, la gent que a vegades va a urgències i que potser ha d'esperar moltes hores o troba situacions que no són les més òptimes, les més adequades, quin seria el seu missatge, molt curt i per acabar?
Un que tinguin paciència, però això no és suficient. Llavors, jo el que diria és que, home, ens ajudaria molt que hi hagi gent que en comptes d'anar a urgències per coses que no són d'una gravetat elevada, fossin els centres d'atenció primària. I és més, trobarien el mateix nivell d'assistència molt més ràpidament. Però val a dir que nosaltres, a part d'intentar construir i ampliar l'hospital, estem pensant en mesures de curt termini per poder solucionar el millor possible el problema d'urgències.
Doncs avui ens ha acompanyat el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres. Senyor Fernández Terricabres, li agraeixo que avui ens hagi acompanyat per aclarir algunes de les qüestions que aquests dies, com hem vist als mitjans de comunicació, doncs se'n parlen.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
L'àrea de joventut es tornarà a reunir avui amb els organitzadors del festival Hip Hop Warriors per valorar-ne la celebració i dirimir responsabilitats per les incidències que van produir-se a la plaça Conrad Prats. La regidora Cindy Rando, a la línia de les explicacions donades en el ple de dilluns, ha confirmat haver rebut queixes de diversa tipologia i entre elles pel llenguatge emprat en la competició de cantants de rap. També van aparèixer grafits en mobiliari urbà i en parets pròximes a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri.
Aquest festival de hip-hop, doncs, hi havia unes batalles on es canta, diguem, d'una manera, i van utilitzar un vocabulari potser que no és del tot adequat, sent un acte organitzat, si més no, també per l'Ajuntament. Masclistes i inclús amb insults vers altres institucions. Considerem que això és intolerable. I van fer, a més, uns certs grafitis en mobiliari urbà que...
Per contra, Rando ha admès que no es van produir incidents a l'interior de la fàbrica Llobet Guri, on van dur-s'hi a terme les activitats del vespre i fins a entrada la matinada.
Tot va anar molt bé, hi havia contractats personals de seguretat que van fer molt bé la seva feina i a dintre no hi va haver cap problema. Els problemes només van ocórrer a fora.
El consistori ha mostrat la seva total disconformitat amb els incidents i les molèsties que van provocar també per qüestió de sorolls i així ho ha fet saber als organitzadors amb qui es tornen a reunir aquest dijous. De moment no s'ha pres cap decisió de demanar responsabilitats a la reparació dels danys.
Doncs ho haurem de determinar perquè, clar, no deixa de ser que és un esdeveniment organitzat per la regidoria de joventut. És responsable fins a un cert punt. Clar, nosaltres no podem estar controlant tampoc persona per persona. Considerem que els organitzadors han de ser responsables a tots els àmbits i aleshores a vegades també s'han d'assumir responsabilitats.
Per la seva banda, els organitzadors del Festival de Hip Hop, un col·lectiu de joves de Calella i l'Alt Maresme que promocionen el moviment entre els nois i noies del territori, es desmarquen totalment dels autors de les bretolades i exposen que en tot moment es van fer crides al civisme, fins i tot recalquen, van assegurar-se de deixar la plaça neta de brutícia un cop van entrar a la fàbrica Llobet Guri per fer-hi els concerts. Lamenten que només hagi transcendit públicament aquests aspectes negatius quan el festival va estar marcat pel bon ambient i, en general, el civisme dels participants. En aquest sentit, han dit a Ràdio Calella Televisió que el seu balanç és positiu. Calculen que durant el dia van assistir-hi unes 700 persones. No obstant això, admeten que poden ser comprensibles les queixes dels veïns pel soroll i la música, però que aquestes eren inevitables en tractar-se d'un espai públic i un recinte envoltat d'habitatges. Quan a les cançons de la competició de rap s'admet que es van demanar rebaixar el to del llenguatge perquè podria resultar ofensiu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Ajuntament de Calella posarà en marxa a principis del mes que ve, de maig, les obres de remodelació de la plaça Vicenç Ferrer, un projecte inclòs al pressupost participatiu del 2015 i que s'eleva als 100.000 euros. Les obres s'allargaran fins a mitjans de juny. La previsió de l'equip de govern és fer la inauguració per la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Es faran tota una sèrie d'actuacions, com ara la reparació de paviments, el canvi de les bústies de contenidors o bé la substitució dels bancs, tot i que l'actuació més destacada té a veure amb la fusió i la potenciació de la zona de jocs infantils. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitjà.
Tot el... En la banda on ara hi ha una petita part de jocs infantils,
sí,
el que es fa és fusionar i potenciar aquest espai amb un sol espai que abarcarà tota aquesta banda, diguéssim, si ens orientem en direcció Pineda de Mar, no? Doncs tota la banda esquerra, més de cap a la banda del carrer Església, per entendre'ns, no? De la plaça, en un sol espai gran, amb una temàtica de jocs infantils que tindran a veure amb jocs temàtics que expliquen contes de la Caputxeta Vermella i els Tres Porquets de la Pilarín Vallès.
Sitja recorda que tota aquesta nova zona infantil tindrà el terra de cautxú. A més, la zona del transformador quedarà folrada amb panells que contindran també dibuixos dels principals personatges de Pilarín Vallès. També es posaran figures per tal que el públic infantil i adult es puguin fer fotografies. Els personatges seran la Bruixa i el Llop pels adults i en Patufet i la Caputxeta pels més petits.
I les dues figures altes seran la Bruixa i el Llop, i les dues figures més petitones, pels més petits, seran en Patufet i la Caputxeta. I pensem que, a part que estèticament és un element que pot donar doncs, visualment molta alegria a la plaça, doncs penso que també és un, bueno, pot ser un cert atractiu, perquè quan s'han fet fires i quan s'han fet algun tipus d'estant amb aquestes característiques de poder-te doncs, retratar amb aquests elements, que en aquest cas són dibuixos molt coneguts, doncs bueno, té el seu atractiu.
Canviem de tema i marxem de Calella fins a Arenys de Mar. Anabel Moreno, d'Esquerra Republicana, va ser proclamada ahir primera alcaldessa d'Arenys de Mar en el ple extraordinari que es va celebrar al migdia. A aquesta hora el ple va aprovar la moció de censura que presentaven tots els partits de l'oposició, excepte el Partit Popular, que ha fet fora, per tant, aquesta moció de censura a l'actual alcalde, Stanis Fors, de Junts per Arenys. Des d'allà ens amplia la informació Carlota Tanganelli.
La moció ha prosperat per majoria absoluta amb els vots a favor d'Esquerra, la CUP, el PSC, Convergència i Iniciativa Els Verds, els vots en contra de Junts per Arenys i l'abstenció del PP. Un ple històric a Arenys de Mar en què per primera vegada s'ha aprovat una moció de censura. Anabel Moreno ha dit que s'hi deixarà la pell i treballarà per tothom.
Portem a dins els valors republicans, la justícia social, igualtat i responsabilitat. I tenim molt clar que som servidors públics al servei d'Arenys de Mar 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Treballarem per la majoria, per tots els aranyencs, sense excloure ningú i sense afavorir ningú.
L'alcalde sortint, Stanis Fors, ha fet un discurs molt crític. Segons ha dit, han presentat una moció incomprensible que els aranyencs no entenen i que ha estat orquestrada per Esquerra Republicana de Catalunya. Un ple que ha comptat amb molta expectació d'aranyencs i aranyenques que han omplert de gom a gom la sala de plens de l'Ajuntament per donar suport tant a l'alcalde sortint, Stanis Fors, com al nou govern amb Moreno al capdavant.
Gràcies, Carlota. I el Teatre Orfeó de Calella va celebrar aquest diumenge un festival solidari a benefici d'un colliga i van actuar el grup Boramar, una formació de cantaires i actors de l'Espai Caixa de Calella que fan playbacks de cançons de tots els temps. Es van recollir 1.084 euros que es van entregar en acabar la funció i davant del públic assistent els representants d'un colliga Calella. I abans dels esports, un apunt luctuós. Avui hem conegut la mort de Joan Josep Ribas, conegut popularment com Chespi. Persona molt vinculada amb el món de la música, va ser durant molts anys el coordinador del Festival de Jazz i Blues de Calella i que cada any es fa a la ciutat per la Festa Major de la Minerva. Joan Josep Ribas tenia 58 anys. Avui en els esports parlem de futbol. Aquesta propera setmana el juvenil de l'Aquatel Futbol Club tenen un important i complicat partit contra el Sant Pol. Els calellencs, després de la seva victòria la jornada anterior contra l'Arenys per 7-1 i la derrota del líder, l'Escola Llavaneres, s'ha situat a només 5 punts del primer lloc i amb un partit menys. Aquest, però, serà un partit complicat. A la primera volta, en un encontre molt dur, els santpolencs, recordem-ho, van aconseguir un empat. Aquest partit es jugarà a Sant Pol el pròxim dissabte a partir d'un quart de set de la tarda. D'altra banda, el juvenil del Club Futbol Calella aquesta setmana descansa. Pausa i de seguida tornem amb la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De moment, avui continuarem amb una situació meteorològica molt tranquil·la, durant bona part del dia. No tota la jornada serà així perquè durant la recta final d'aquest dijous s'esperen precipitacions que poden afectar el Maresme Nord i que al llarg d'aquesta propera nit s'estendran a altres punts de la comarca. Però això no passarà fins a les darreries del dia. De moment, situació tranquil·la, amb domini del sol aquest matí, primeres hores de la tarda, també de cara al migdia, grans clarianes i unes temperatures que seran tan altes com les d'ahir. Altre cop s'enfilaran cap als 18, 19, 20 graus fins i tot en alguns punts de la comarca. Amb vents que seran més aviat febles, de garbí aquest matí, giren cap a llevant, cap a l'est de cara a aquesta tarda, i això afavorirà que al llarg de la tarda la nuvolositat vagi en augment. El cel quedarà ennuvolat ja de cara al vespre, amb algun primer ruixat cap al Maresme Nord, que, com ja hem dit, al llarg de la nit s'estendran a qualsevol punt de la comarca, també durant la matinada de demà divendres. Un temps, per tant, que demà divendres vindrà encapçalat en un inici de la jornada per aquest risc de precipitacions. Després, a partir de mig matí, s'obriran moltes clarianes i el sol s'acabarà imposant. Així contribuirà també el vent de ponent, que reforçarà una miqueta al llarg de demà divendres. Serà moderat de cara al migdia i la tarda i, per tant, permetrà que hi hagi més clarianes, com dèiem, però també una recuperació de les temperatures màximes. Si bé de nit les temperatures baixaran i de forma clara, de dia tindrem un ambient força suau i agradable, amb aquests vents que seran moderats, com dèiem, de cara a demà, i amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar relativament tranquil·la, dominada pel marejol, amb petites àrees de mar de fons poc importants. Al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, tindrem alguns núvols, sobretot de cara a diumenge, però d'entrada no esperem precipitacions aquí a la costa, amb unes temperatures que, malgrat la presència de núvols, aniran pujant, dissabte una mica més respecte a les de divendres, i diumenge encara seran més altes. Per tant, l'ambient serà molt suau i agradable al llarg de tot el cap de setmana.
Punt i final a l'Info Migdia d'aquest dijous 7 d'abril del 2016. A partir d'ara la informació, com sempre, als butlletins horaris i a l'Info Vespre, presentat per Dolors Liauri, a partir de les 8. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.